Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia, us informa Àngels López. 10.500 migrants, prop de 30 al dia, han mort durant aquest any mentre intentaven arribar a les costes espanyoles. El càlcul l'ha fet el col·lectiu de defensa de drets humans Caminando Fronteras, que diu que hi ha hagut un increment del 58% de víctimes respecte a l'any passat. El 2023 van ser unes 6.600. Tot i que la gran majoria de migrants són homes, entre les víctimes també hi havia més de 1.500 nens i adolescents i unes 400 dones. La ruta cap a les Canàries és on han mort més migrants, 9.800 en total, cosa que, segons Caminando Fronteras, la situa com la més letal a escala mundial. A l'arxipèlag Canari, precisament, Salvament Marítim ha rescatat les últimes hores prop de 400 migrants en 8 embarcacions diferents. Una de les naus l'han pogut remolcar fins a Gran Canària perquè les condicions del mar no feien possible el rescat directe de les persones que viatjaven a bord. Els rescats s'han fet en aquesta illa, també a Tenerife i al Hierro, i podrien continuar durant les properes hores. Per això, Salvament Marítim manté el contacte amb altres embarcacions per descartar que no hi hagi més caiucos a la zona. Més notícies, Raül Flores.
Almenys 10 palestins han mort i 30 més han quedat ferits aquest matí en diversos bombardejos israelians a la Franja de Gaza. La cadena de televisió local Al-Quds Today, afiliada a la Jihad Islàmica, denuncia que 5 de les víctimes eren periodistes. Segons la versió palestina, un míssil disparat per un avió israelià ha colpejat directament el vehicle dels periodistes, aparcat davant d'un hospital del campament de Nusairat. Per l'exèrcit israelià, l'atac ha estat contra un vehicle d'una cèl·lula terrorista de la Jihad Islàmica.
I a Síria, 17 persones han mort en un nou enfrontament violent entre les forces de seguretat que ara controlen el país i homes armats vinculats a l'antic règim de Bashar al-Assad. Ha passat a la regió mediterrània de Tartus, a l'oest de Síria. Aquesta mena d'enfrontaments violents han provocat que el nou govern islamita de Síria hagi declarat el toc de queda nocturn en diverses regions del centre i de l'oest del país. Aquesta mesura afecta les ciutats d'Homs, la tercera més gran del país, i les províncies costaneres de Tartus i Latakia. Aquesta última és una regió de majoria xiïta alauita i és on van néixer els expresidents Hafiz i Bashar al-Assad.
Els països afectats pel tsunami, que avui fa 20 anys, el dia de Sant Esteve del 2004, va arrasar les costes de països com Indonèsia, Sri Lanka, l'Índia o Tailàndia, homenatgen avui les víctimes. Va causar més de 220.000 morts, el desplaçament de més d'un milió i mig de persones i uns danys materials de milers de milions d'euros. Urai Sirisuk, de 62 anys, va perdre la seva filla de 4 anys en una platja de la costa oest de Tailàndia.
Sento que les onades es van emportar la meva filla. Em vaig enfadar molt amb el mar. Ara no m'hi puc acostar. No he pogut tornar a trepitjar la sorra de la platja. No m'hi acostaré si no és imprescindible. El mar em va prendre la meva filla.
Aquella catàstrofe va canviar radicalment la manera com ens preparem davant d'aquests fenòmens i com es dona resposta a les emergències.
El Poal, el Pla d'Urgell, una cooperativa, ha creat el primer obrador compartit cooperatiu de Catalunya per elaborar productes cosmètics. Disposa d'una vintena d'espais de producció i gairebé la meitat ja estan ocupats. Anem cap a Lleida. Júlia Albacar.
Bon dia. La cooperativa és Avantacoop i el projecte neix per la falta d'infraestructures d'aquestes característiques. Ho explica Esther Girabert, impulsora de l'obrador, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Aquí a Europa, Espanya és el país que té doncs, la normativa més, diguéssim, més estricta al que és la cosmètica.
La cooperativa disposa de 20 espais de producció, dels quals 9 ja estan ocupats per artesanes de Catalunya, l'Aragó i Navarra. Julià Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
Esports, Marc Andrés.
Dia de futbol a la Premier League anglesa en el tradicional Boxing Day. El dia de Sant Esteve tindrà fins a 8 partits avui, d'entre els quals destaca el Manchester City de Pep Guardiola contra l'Everton a 2:15 del migdia i el duel del líder, el Liverpool, que rebrà a Anfield el Leicester a partir de les 9 del vespre. En bàsquet avui també hi ha una nova jornada d'Eurolliga, la 18a, que comença amb la visita del Real Madrid a la pista de l'Alba de Berlín a partir de les 7 de la tarda. A part, aquesta tarda es disputen el Mónaco Efes, el Maccabi Žalgiris i el Milà Olympiacos. El Barça jugarà demà demà a casa contra l'Estrella Roja, mentre a l'NBA victòria per New York Knicks, Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers i Phoenix Suns en els 5 partits disputats a la tradicional jornada de Nadal. Una jornada que ha deixat la lesió de Luka Doncic, que ha acabat el seu partit per problemes a la cama, no ha acabat el seu partit, com dèiem, el seu problema per patir problemes a la cama esquerra. I aquest migdia, a 1:15, primera junta directiva de la Federació Espanyola de Futbol amb Rafael Louzán al capdavant. Louzán, recordem-ho, va ser escollit nou president federatiu ara fa 10 dies.
Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Per fi hem quadrat les agendes i tots els amics farem un tiberi nadalenc. En Carles, com sempre, explica amb batalletes. I en Dani tocant la pandereta amb esperit nadalenc. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Tomàs? 400.000 euros?
I tu, ja tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No t'enqueris sense. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per Nadal demana un extra d'il·lusió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest Nadal, el recinte modernista s'il·lumina amb la quarta edició dels Llums de Sant Pau. Viu una experiència renovada on podràs explorar tradicions nadalenques d'arreu del món. Coneix en Llumi, el teu guia màgic, i aconsegueix el passaport nadalenc per documentar el teu viatge. Del 21 de novembre al 12 de gener. Entrades als llumsdesantpau.com.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos fa millors a tots. Grup Social 11. La inclusión es imparable.
Pare, què ens cuinaràs per Nadal? Perquè sóc al Cort Inglés i ja puc escollir ara el vi, que aquí sempre m'aconsellen bé. El que em diguis, un gran reserva si fas un rostit dels teus, o un godello o un albariño si fas peix. I no cal dir-ho, cava o xampany francès, que haurem de brindar.
Supercor, hipercor i supermercat al Cort Inglés. Què necessites aquest Nadal?
Dissabte vinent, al suplement, Guille López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ens explicarà el futur del reciclatge i els secrets per millorar la recollida selectiva. No t'ho pots perdre.
Com cada any, per Sant Esteve, acompanya'ns al Palau de la Música. Gaudirem de les Nadales amb totes les formacions de l'Orfeó Català. Concert de Sant Esteve, aquest vespre, en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT. Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Bonària, directe del camp, patrocina l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
Tàpies variades. Qué gustito, qué placer.
Nando Jovany, què tal, com estàs?
Superbé, eh?
Escolta, avui és el dia, no sé si internacional, nacional, mundial dels canelons.
Mundial, perquè això és molt nostre, els canelons. Sí. No et pensis que això en fan a tot el món, eh? Nosaltres ens pensem sempre que el que fem aquí es fa a tot el món, no.
No.
Som el malic del món, però això no vol dir que el que es faci aquí es faci a tot el món.
Però els canelons venen, és com la pasta, ve d'Itàlia, o és una cosa, hi ha un segell més català, els canelons?
La gent ens pensem que el caneló, evidentment, que és italià. Vale? I el caneloni és italià. Però es data que hi ha més d'un segle, és a dir, de quasi bé que canviant de segle, l'any 6, l'any 8, ja hi havia restaurants a Barcelona, hi havia cases feudals, o cases, diguem-ne, de la burgesia catalana, on tenien cuiners que feien canelons. Vale? Vull dir, i ja hi havia restaurants que es feia canelons, aquí a Catalunya. Per tant, això és molt nostre, això. Vull dir que quan jo vull anar a vendre canelons a Anglaterra, em diuen, no, això és italiano. No, què collons, italiano? Això és d'aquí.
Seu aquí que t'ho explicaré,
no? Seu aquí que... I ens l'hem fet nostre. És a dir, jo crec que el dia Sant Esteve el dia Sant Esteve o Nadal, perquè jo crec que a vegades, com que has de quedar amb la família, alguns se'l menjaran avui, algú se'ls van menjar ahir, algú ja fa dies que mengen canelons, i nosaltres els hem tret d'aquest punt de menjar tot l'any, sinó que fem el restaurant fent tot l'any canelons. I venem tot l'any canelons.
Això no va dir, eh? Vull dir, a més és el comprar els teus canelons, i ja arriba un punt que és... Fa diumenge, eh? Fa diumenge.
Hòstia, aquest dineret que se sentia aquí, què vol dir, això?
Això és el Cesc, això és el Cesc, que va fent anotacions.
No, la veritat és que jo no m'ho esperava fer els canelons que fem, perquè, bueno, sí que té una raó de ser, perquè al final el canelón no és una recepta que ja estàs molt poca estona. I la gent, com que no invertim temps a la cuina, doncs fer aquestes receptes que estàs 3-4 hores, 3-4 hores ens sembla impossible. Podem estar 3 hores cada dia amb el mòbil, però 3 hores fent canelons és impossible.
Oh, això t'ho copiaré, m'ha agradat molt. És tal qual, eh? És tal qual.
Mare, jo algun dia ja estic... Em surt allà el resum de la setmana i me'n dono vergonya. M'amago del meu fill que no m'ho vegi.
Sí, hem parlat abans també això dels mòbils, justament. Aviam, anem a desmuntar mites dels canelons, anem a veure com s'expliquen, però abans ho comentàvem fins i tot a micro tancat. Hi ha el mite que els canelons es fan amb les sobres. Amb el que ens sobra, doncs, escolta, aprofitem-ho, les sobres de Nadal els fem servir pels canelons de Sant Esteve.
Sí, això seria el que jo crec que està molt bé, que sapiguem que una lasanya o un caneló tenim una recepta molt fàcil per aprofitament. És una recepta que es pot fer d'aprofitament, valent? El qui ha cuinat, que m'agradaria saber qui va cuinar ahir, qui va cuinar abans d'ahir, si el que ha fet un rostit i va fer una escudella i va fer la pilota i té el xai, té la vedella, ho té tot, pot tenir la ceba, la patata, doncs tot això ho pots passar per la màquina o ho pots trinxar a mà si vols tu, i si ho barreges amb el suc de rostit que ha rostit, ahir vas menjar rostit, hòstia, et queden uns canelons desossats, superbons, fas una beixamel i els pots fer d'això, els pots fer del que vulguis, els canelons, valent? Però que la recepta, però que la història que sigui d'aprofitament als restaurants és impossible. És a dir, jo crec que no hi ha cap restaurant que n'hi hagi. No vull dir que un dia un restaurant petit no faci, que sé jo, galta de vedella o faci cua de bou i li sobri la cua i digui, hòstia, demà faré lasanya o faré canelons. No t'ho dic. Però avui això ho hem de desmuntar, aquest mite, perquè avui el restaurant que ha de fer això... que agafi una cosa molt bona, un rostit. A més, que jo faig un rostit de pollastre de pagès increïble, saps? I d'allò em faci... hagi d'esperar que em sobri per fer-ne canelons. És impossible. Saps? Per exemple, a Can Jovany, com que els cobro...
És a dir, les quantitats s'han de quadrar molt més, no?
Ah, clar, com que jo cobro el caneló com si donés pollastre sencer, no desossat, agafo pollastres de veritat, agafo tres pollastres, després fem la recepta, valent? Sí, però agafo pollastres, farem, sí. Cansalada, rosteixo el pollastre com si fos el dia de Nadal o el dia de la festa major, desosso aquest pollastre i faig d'això faig uns canelons. Però, clar, això no és car d'aprofitament. Valent? Però... que sapigueu que es pot fer canelón de tot el que ens sobri, evidentment, no? Però això jo crec que és un mite que l'hem de... desmitificar. Ah, exacte.
Desmitificar.
Això volia dir.
Nando, aviam, que ho has dit ara, com els fas tu, els canelons?
Bueno, si vols ja començo jo. Mira, els canelons de tota la vida que jo faig a Can Jovany són agafar pollastre, el feim amb pollastre i cansalada. Diferent de molta gent que fa canelons, de l'àvia i tal, que normalment era canelons de tres carns. O de quatre carns si posaven foie gras. Per exemple, aquí el mestre Gaig, que fa uns canelons increïbles també, doncs hi posa vedella, porc i pollastre. I a més hi posa foie, valent? Jo faig pollastre i faig cansalada.
M'està venint una gana ja ara.
Tres pollastres de pagès grossos per una cansalada del coll. I rosteixo com si rostís un pollastre de festa major. Rosteixo amb els seus alls. Bueno, primer rosteixo sal, pebre, pollastre. El rosteixo, una vegada està rostit, i tiro a mitja cabeça, una cabeça d'alls partida. Després faig un boquer, que és un lligat d'aquests amb farigola, sajolida, llaurer, valent, embolicat amb un porro perquè no se m'envaigui, valent, que és un boquer garní. Valent, després això ho tiro allà i poso cebes de Figueres o ceba bigatana, una ceba d'aquestes més dolces, i tiro tomàquet ja, que encara que guardi les llavors i guardo el suc, valent, perquè aquesta acidesa m'hi va bé, però trec les llavors, no? I poso el pèl, el desgrano, i trio tomàquet madur, eh? Que ara costa, aquesta època que està en fred, trobar un tomàquet madur. L'hem de tenir sempre fora la nevera i que sigui madur.
Això és important, fora de la nevera, eh?
Sempre, mai el tomàquet dins la nevera, perquè no es madura, ja no es madura fora, poc es madurarà dins, no? Sempre nosaltres tenim molts tomàquets fora, perquè necessitem tomàquet per fer les breses, per fer el fumet. Incorporem el tomàquet, després una vegada està rostit i tirem vi ranci, ho flamegem amb conyac i ranci, perdona, i després hi tirem, si cal, algo d'aigua o algo de brou. Tapem i posem a dins el forn, i que faci xup-xup, xup-xup. Si és un pollastre de veritat, tarda quasi una hora i mitja. Mm. Si ha corregut gaire aquest pollastre i és atleta. Si no, amb una horeta el tens a punt, i si ho fas amb pollastre normal, grosset, pollastre normal, menys d'una hora, amb 40 minuts, així el tens cuit. Després, si ho faig amb pollastre...
Perdó, és que vaig sentint els efectes aquí, com era el Cesc.
No, però
és com la il·lustració, això, eh? Cesc, com les imatges de recurs.
Cesc, el pollastre aquell ja no existeix, perquè el vam pelar fa dies per fer el pollastre, ja el vam pelar.
Aquest ja està mut.
Sí, ja està mut, ja l'hem tallat el coll.
Això, digues. Doncs
després, què passa? Doncs nosaltres el tenim, una vegada està cuit, el que fem és deixem reposar una mica, i desosso el pollastre, vigilant no agafar ossets i no agafar tant rums, i agafo aquesta cansalada del coll que he fet sencera. Si faig amb un pollastre d'aquests normals, broilers, en diem broilers, però és aquest pollastre que diuen que és de pagès, que no és de pagès, que tenim... que ens agrada més, que en un moment està cuit, que el fem a la planxa i que va molt bé, aquest pollastre amb 40 minuts, 45, i després el que fem és que la cansalada del coll la tallo més petita. Mm. La tallo una cansalada amb 6 trossos, per dir alguna cosa, perquè se'm cogui molt més ràpid. Després, jo això ho passo per la màquina amb un forat gros, que a casa el podem tallar a gabinet, el desossem, el tallem a gabinet, i després parlem d'agafar aquesta ceba, el tomàquet, aquest sofregit, tot el gust que hi ha, que és el jut, el que ha quedat amb aquesta cassola, i l'hem de passar per un colador fi, per un xino.
Un xino.
No un fi, un xino, perdó. Amb ajuda d'un cullerot, l'hem de aplastar i que surti tota la ceba, tot el suc, tot. Valen? Ja no et dic un passapurés, que també, si tenim un passapurés, va molt bé, perquè així ens tens trossets de ceba, trosset de tomàquet, el suc, tot aquest jut, que és el bo, la reducció del conyac, valen? I això ho has de barrejar amb aquesta carn. I ho has de morosir. Què faig jo? Que aquests pollastres, com que són de veritat, l'hem de morosir més. Aleshores, hi posem pa remullat amb llet, agafo un pa de mig quilo per tres pollastres, pa de mig quilo de pagès... i el poso amb llet. El tallo, que també es pot fer amb pa sec, però nosaltres, com que no tenim pa sec per fer-ho, ho fem amb pa amb pagès bo, i posem la llet, i després amb això netejo la màquina, poso l'últim perquè no em quedi carn, em quedi pa, però representa que hi ha un 15% de pa remullat amb llet. Què fa això? Fa que quedi molt més amorosit el caneló. I quan jo el provo, que ja el remeno amb les mans, abans de posar-la dins d'una màniga pastissera, doncs si haig de tirar un reget més de llet, li tiro un reget més de llet. El provo de sal i pebre, que estigui perfecte, i tinc la millor massa per poder fer aquests canelons, vale? Però hi ha d'haver aquest rostit, aquest enganxament, aquest jus, aquesta reducció, vale? I la part de la cansalada grassa et dona aquesta part bona de la cansalada que és la que engreixa. És la que ens agrada, és la que ens agrada.
És la fotuda, exacte, la corna... per les dues coses.
Ah, exacte, però sempre tot el que ens agrada engreixa.
Ai, sí.
Sé com ho hem de fer, eh?
Ai, sí.
Però bueno, avui que ja estem tips com gall de pastes...
Això no va dir, això, ara avui comença a fer bondat. Avui comencem a fer una mica més de bondat.
Després aquí faríem una beixamel, jo veig una beixamel tradicional, l'únic que hi poso és ceba. I els francesos, quan fas una beixamel amb ceba, en diuen sous-vis. Sous-vis. Que agafarem 50 grams de mantega, 50 grams de farina i 100 grams de ceba. Jo potxo. Potxo vol dir que la coc sense que agafi color la mantega amb la ceba, la coic sense que agafi color, quan ja està cuita i tiro la farina, i després al cap re 2-3 minuts de remenar sense que agafi color, perquè si no la beixamel ens quedarà torradeta i la volem blanca. Després hi tirem ja la llet, que sigui calenta, que no arribi a bullir, però que estigui a 70 graus, 80 graus, que no arribi a bullir. Valent?
Val.
I tirem la llet a poc a poc, amb un cullerot, a poc a poc, i amb una ajuda d'un batidor, doncs l'anem remenant perquè ens quedi fina d'entrada ja. Ja ens ha de quedar fineta d'entrada. Si li tires de cop,
clar,
et queda tot un gramull.
Queda tot allò, no, un munt.
A la medida que se't va desfent la farina i et va lligant i vas afegint més llet fins que li has tirat tota. Deixes bullir 10 minuts aquesta farina perquè es cogui, s'ha de coure aquesta farina, i quan porta 10 minuts hi tirarem un rajat. Jo hi tiro una mica de jerez sec o birranci o conyac o les tres coses alhora. Sal, pebre blanca i una mica de nou moscada ratllada. No hi podem posar la nou moscada aquella que ens va quedar amb un potet que fa 5 anys que l'havíem heredat de l'àvia. No. Això és com el pebre, no. Hem de tenir una nou moscada, un ratllador petit i ratllar-la al moment. Poqueta i bona. I com la cuina de l'àvia. No es pot trobar la pebre, però hi ha de ser. No es pot trobar la nou moscada, però hi ha de ser. No es pot trobar que hi ha el conyac, però hi ha de ser. És a dir, això fa que la cuina sigui bona. Posem la beixamel, que quedi clareta i que n'hi hagi de beixamel, n'hi ha d'haver. I després a sobre hi tiro, doncs, mirat un formatge tipus emmental, que pot ser català. És un formatge que no sigui fort, no pot ser fort. Hi ha un formatge que fa que dir que està molt bé, que és el formatge que la gent tota la vida han tirat els canelons, que és l'Urgell i el ratllat, que aquest és superbo, i un altre que fa més senzillet, ells, que també estan molt bé de cadir, no? I després hi tiro meitat de parmesà, perquè a mi m'agrada molt el parmesà. Parmesà, gran apadano, si la butxaca no és tan ampla, el que vosaltres vulgueu. Saps? Ja no cal tirar-hi mantega, perquè hem fet aquesta beixamel tan bona, i hi ha gent que abans hi tirava deuets de mantega.
Sí, és veritat. No ens cal tirar. Casa,
no ens cal, perquè com que fem servir formatges tan bons, no ens cal tirar mantega. Vale?
No la liem.
Vale. Després, amb els ossos que hem desossat el pollastre, hem agafat un brou d'aquests que deia el Fermí Puig de malalt, si tens un caldo, i si no agafes un caldo d'aquests que hi ha al mercat, que n'hi han de molt bons, i tires una mica de brou allà i recuperes tot aquest jus que t'ha quedat a la cassola, el que tenies a dins el xino, el que tenies a dins el xino, tot... Ho fas bullir i ho redueixes, i ho coles. I aquí tens una salsa de carn, que és la salsa del pollastre rostit, que és la bomba. Saps, quan emplatem els canelons, que els hem posat al forn, és molt important, per regenerar els canelons, és posar, si ho fem amb un forn d'aquests que tenim a casa, per a l'aire, fer-ho només amb resistència dalt i a baix. Els forns han de ser nets, perquè si són bruts, quan hi ha el formatge té una manera d'agafar els sabors i les olors, que és increïble, després fan pudors del forn. A vegades em diuen, hòstia, vaig comprar uns canelons teus i feien olor de forn cremat, i que el tenies cremat i brut, el forn. No siguis tan dolent, neteja el forn, de tant en tant.
Sí, sí, sí.
És a dir, no, però és curiós que la pasta, i sobretot el formatge, agafa molt el gust, per tant. I si ho fas amb ventilador més, per tant, has de fer resistència dalt i a baix, a 220-230 graus, i normalment et queda impressionant. Treus, emplates els canelons, que hi ha ahí beixamel, i aquest jus, aquest suc de rostit, que és la mare dels ous, s'hi tira per sobre un rajolinyet d'això. I això, li canten els àngels.
No, ja anava a dir, això anava a dir.
Això te'n pots menjar.
Impressionant la recepta, impressionant la gana que m'està venint, impressionant tot. En fi, estem parlant avui de canelons, aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el Nando Jubany. Afegim una conversa a la Núria Lucas, que és xef del restaurant El 19 de Vilanova i la Geltrú. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Deuen ser dies de feina, no?, per vosaltres, aquests dies?
Molta feina.
I de molts canelons, també, o no?
Bueno, sí, molts. Nosaltres els fem per emportar.
Els feu per emportar a casa, eh?
Sí.
Bueno, com el Nando, ja... també és el seu cas.
Sí, sí, perquè per Sant Esteve no obrim. Nosaltres els festius no obrim, i llavors la gent ens els demana per emportar.
T'agraïm que ens hagis atès avui com a dia de festa. I en feu molts, allò, aquests dies, més que mai?
Sí, en faig molts. En faig una mitja, tinc uns 1.000 canelons o així ja venuts.
Ostres, déu-n'hi-do, 1.000 canelons venuts. I la recepta que ara et donava el Nando és més o menys la teva, o tu vas per una altra via?
Bueno, jo feia de pollastre rostit, els típics... L'únic que jo, el meu sofregit és diferent. Jo feia el pollastre rostit que feia la meva àvia. I llavors primer marco tot el pollastre, el retiro, i llavors hi fico molta ceba. Solament el sofregit el faig amb ceba, molta ceba. I que és d'ori, molt daurada. Després li fico el pollastre i el mullo amb vi blanc. Deixo que redueixi el vi blanc, li poso aigua, i llavors el deixo coure aproximadament una hora, tapadeta ja amb una cassola de fang, i vaig fent, i on després quan es tinc, vaig desdoso el pollastre, i jo no el pico per la màquina, jo el desmonto amb les mans, i aparto el caldo del rostit, i amb aquest caldo faig una miqueta de beixamel i li poso dins el pollastre. Llavors ho remeno tot, i això sí que ja ho fico dins una màniga, i llavors ja faig els canelons.
El Nando anava fent que sí amb el cap, eh? Una mica, sí.
No, és que això està molt bé, no? És la cuina tradicional, sobretot de les herències, de la cuina a la memòria. Cadascú té la seva recepta i no n'hi ha una de més bona que l'altra. És a dir, jo a vegades, quan a casa ve un nen i demana canelons i diu... mama, aquests canelons són més bons que els de la iaia. Jo dic, però no li diguis a la iaia, eh? És a dir, no li diguis que aquí la tenim a ella, hem liada. És a dir, al final, com els fas tu, Núria, és perfecte. Ella el que ha fet la variant, la Núria, és que en vez de posar aquest pa remullat amb llet, que jo faig per amorosir, s'hi posa beixamel, molta gent, i posa beixamel a dins la carn. Saps? Amb això amoroseixes una mica i fa que la massa, o que aquesta carn, aquest picat, sigui més bo. I també és molt bo. Com que ja has de fer beixamel, el mateix en fas una miqueta més i n'hi tires una mica dins i no hi poses pa remullat amb llet. És perfecte. Molt bona recepta, també, segur.
Núria, mil gràcies per explicar-nos-ho. Ànims amb la feinada d'aquests dies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies, Núria, moltes gràcies.
És la gràcia una mica, no?, també de receptes com els canelons, que cadascú hi posi la seva, el segell de marca o el que ha vist fer a casa.
Aquí no ha parlat de la Llauré, no ha parlat de Virranci, aquí ha parlat de vi blanc. Jo crec que està molt a la vora de Sant Sadurní, per terra de vins, saps? I clar, no sé, cadascú... Això és molt maco. Jo crec que això és el que enriqueix la nostra cuina, no?, que hi ha tantes receptes i tantes variants que això fa riquesa i fa que tinguem més bona cuina.
És possible que una recepta vagi evolucionant tant que arribi a un punt que ja d'aquell origen ja en quedi poquet, sí?
Això em passa als restaurants. És a dir, comencem amb una recepta. Nosaltres fem una recepta. Aquesta recepta es va afinant, eh?
Sí.
Diguem-ne que l'anem afinant. L'anem fent cada cop, ens sembla que la millorem. No amb els canelons, amb tot. Això passa amb tot. Fins i tot els canelons, eh? Però què passa? Que la vas millorant fins un moment que un dia proves allò i dius, hòstia, això ja no se sembla res al que havíem començat a fer. Para. Para, tornem a començar.
En sèrio?
On té la recepta original?
Sí,
perquè l'anem a espatllar. Arriba un moment que, en vez d'espatllar, d'arreglar-la, l'espatllem. I això passa, eh?
Però això també te n'has de donar, vull dir, perquè poso que, com diuen en castellà, te vienes arriba, saps? Sí. Allò vas fent.
Ho has dit perfecte, aquesta és la paraula, no? Que a vegades ens hem volantonem, sí. I després, al final, has d'agafar la recepta original i tornem a començar.
El dia de Sant Esteve no només és frenètic pels restaurants, ho dèiem ara amb el Nando Jovany, perquè evidentment a les cases avui és un no parar. Ens acaba de trucar la Magdalena de Terrassa. Magdalena, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Quants canelons estem fent?
Aquest any, ahir, per exemple, em vaig fer 35 sense gluten per una amiga.
Sí.
I per casa com uns 200.
200?
Sí.
Però quan sou a casa?
Sí. És que els gasti tots d'un cop, però llavors els en guardo de congelats per una altra tongada.
I triomfen aquests canelons, sí, no?
Triomfen molt, perquè jo la meva vida n'he arribat a fer setmanes que n'he fet 500.
Ja, ara em deien que els teus canelons triomfen tant que te'n demanen per encàrrec, fins i tot. No sé si és aquesta amiga sense gluten o aquests que deies o...
Sí, eren per una mare i filla que no poden menjar gluten. Vaig haver de fer, la carn és la mateixa, però la beixamel i la llet i tot això sense gluten.
Escolti, volia... vostè que té una Black Kitchen, és a dir, vostè produeix aquí a Mansalva.
És que jo, com que tenia pastisseria molts anys, doncs en feia molts per la pastisseria cada setmana. I, bueno, tota la vida n'he fet molts com els feia la iaia.
No ens donaria pas una mica la recepta? Que jo crec que això és molt bo, que ens enriquim de la vostra recepta.
Mira, jo la tinc... Si cada tant t'ho dic, jo hi poso carn de vedella, gerret de vedella, els hi poso la carn magra, el pollastre, llavors tomàquet, ceba, i llavors un porro hi poso també, perquè el porro hi fa un gust molt bo tallat a trossets, i tot això, i llavors doncs ben triturats i embolicadets amb pasta bullida sempre, i molt bé.
Té un aire els teus, una mica? Té algun punt en comú,
Bueno, és que la recepta és molt semblant. Aquesta seria la tradicional, Magdalena? La
tres carns. La meva àvia els feia així.
Clar, tres carns, rostida, hi ha gent que rosteix una part del porc dins el forn, hi ha una part que rosteix la vedella, sempre heu de comptar que costa més, és la primera carn la que més estona necessita. Si feu vedella...
Jo tinc una cassola enorme de ferro.
Sí.
Vaig posant primer la vedella, quan està una mica, llavors la carn magra, llavors el pollastre ho vaig fent. El que sí que faig a part és el tomàquet i la ceba, i el porro, això ho rosteixo a part, i llavors ja ho trituro tot junt.
I uns quants alls i birranci o conyac, i posa alguna cosa d'alcohol o no?
No.
Res.
No, això sí que no.
Molt bé, perfecte.
I llavors la bechamel, hi ha vegades que sí que la faig amb maicena, que n'hi dic bechamel ràpida jo, perquè la de maicena, pim-pam, ja està feta en un moment, de nou moscada, i si no l'altra la faig amb farina de blat i ja la faig d'una altra manera, porta una mica de ceba, d'una altra manera.
Magdalena, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. Ja els hem de tastar un dia, aquests canelons, que tenen bona pinta.
Quan
vulgueu,
jo
n'hi dono
la vara i
que us els porti. Molt bé, no, apuntat. Moltíssimes gràcies.
Jo em vull una bandeja per mi sol.
Un petó, bones festes. Digue-li
el nom
d'un
company, que ell cuina molt bé i fa coses molt bones.
Molt bé, doncs...
Molt agraït, molt agraït.
Magdalena, moltes gràcies.
A vosaltres, bon dia, bon dia.
Bon dia. També li agrada fer canelons a la Mireia de Súria. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com va tots aquests preparatius? No, estem fent una mica de recepta de canelons. No sé si les que estàs sentint van en la línia dels teus o no.
Avui van de canelons. Bé, és una mica el que ha dit aquesta altra senyora. Una mica diferència. Jo no vull sensuar, però a vegades la llauna de foie gras, no? Com donar aquest gustet. I llavors jo que també dono molta èmfasi, el mateix, no? El que és la garella, el llom, el pollastre, el tomàquet... herbes aromàtiques, tot això hi dona gust. I jo crec que també una cosa molt important, penso que és la màquina per on després fas la picada de tot això, que ho tritures, que és una màquina manual, la típica de la manivela.
De tota la vida?
Jo no faig amb robots moderns ni res, és la típica de un cop ho tens el sofregit fet, has de fer la picada, no? Has de triturar tot. I fas per la màquina manual.
Molt bé, molt bé.
Doncs escolta, un altre per la llista.
La pega d'això, què passa? Que llavors ho estàs fent els de casa, tots van passant, a veure si ha quedat bo,
sí, clar.
Llavors, 80 canelons que t'hauríem de sortir, i l'altre ens ordenem. Perquè tothom
m'ha passat mal. Exacte. Això passa quan fas galetes, també, que vas fer així amb la pasta i tot això. Mireia, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Bones festes.
Molt bé, gràcies.
Abans parlava... Digues, Nando.
No, que ens ha dit molt bé la Magdalena. La Magdalena ha dit una cosa que està molt bé, que encara que sigui una recepta que ens faci mandra de fer, és una recepta que no l'hem de fer el dia avui al dematí, Sant Esteve, que portem 3 dies menjant i que ja no ens ve de gust avui llevants a les 8 per fer el pollastre rostit i cuinar, no? Tu pots tenir els canelons fets de fa 15 dies. Ah. Els tens al congelador i després avui només has de fer la beixamel. És a dir, jo que us recomano és que quan feu els canelons que us hi poseu, per anar bé feu un dia d'aquelles receptes que pots compartir amb la gent que estimes. És a dir, amb el teu fill, amb la teva filla, amb la teva neta, si ets l'àvia, amb l'àvia, si ets el net. És a dir, jo crec que és d'aquestes receptes que es poden fer a casa... que em fas, i em fas per més dies, és a dir, em fas per congelar i per donar a la filla, per donar al fill que viu a Barcelona. Sí. Si ho tens congelat, sense tapat amb un tàper, sense beixamel, i després, senzillament, fer la beixamel són un quart d'hora. Fas la beixamel amb una llauna i després tens els canelons, el mateix tirar la beixamel calenta, es descongelen els canelons, els fas una hora abans, dues hores abans, tres hores abans, és a dir, és una recepta que funciona molt bé per congelar el caneló.
Abans parlàvem d'aquesta recepta de canelons sense gluten. Tenim al telèfon la Carla Mitats, que és de les Fonts. Carla, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Carla, què tal?
Tu ets vegana?
Sí, de fa 5 anys.
I menges canelons?
Sí, cada any per Sant Esteve menjo canelons. Et diria que és l'únic dia de l'any que em menjo.
Però fas canelons vegans o menges canelons vegans?
No, els faig.
Ah.
Sí que al principi els comprava, però quan vaig veure que eren fàcils de fer vaig dir, vinga, va, m'hi poso.
I llavors quins ingredients tenen aquests canelons teus?
Doncs mira, normalment per fer el farcit utilitzo algun substitutiu de proteïna vegetal, tipus que s'assembli el pollastre, i el trituro. Llavors, un cop triturat, barrejat una mica amb bechamel i tal, ja aconsegueixes com aquella crema com per farcir els canelons. I la bechamel és molt fàcil, o sigui, és canviar la llet que utilitzes normalment i la mantega per margarina i algun tipus de beguda de soja, de cibada, o el que sigui.
T'agrada més la cibada que la soja? O què és el que t'agrada més? Quina fa servir més? Què és el... per fer la beixamel?
Doncs una mica depèn del que tingui a casa. Normalment en compro de soja, però a vegades vaig a casa amb uns pares i n'hi ha d'estivada, per tant, utilitzo una mica el que em vingui.
Molt bé, molt bé.
Home, és de mèrit, eh? Vull dir, de trobar aquestes alternatives.
Bueno, em pots fer de ceps, clar. Em pots fer d'espinacs, de cisella també em podria menjar, em pots fer de barrejats, de bolets i de ceps, em pots fer de col, que són molt bons, pots substituir, els celíacs, podeu substituir la pasta amb col, que hi havia el cobert de Puigcercós, un restaurant que ens van tancar, que estem orfes allà, que feien els canelons de col, que era increïble, i canviar la pasta per la col, escaldant la col abans, us ho recomano, és increïble. Que de ser, si els fas de perdiu o els fas d'ànec, sapigueu que en podeu fer de tot, eh, això. Podem fer un de guisat, es pot fer de cua de bou, els pots fer de civet, de senglar, els pots fer de cèrvol, qualsevol guisat pots fer uns canelons.
I Carla, deixa que et pregunti, triomfen aquests canelons teus o no?
Doncs mira, només em menjo jo.
Vaja.
La veritat és que la meva família accepta que sigui vegana i fins i tot els hi fa il·lusió quan a vegades veuen algun producte i me'l compren, però canviar completament el plat sí que ja els hi costa més.
Ja els hi costa.
El troben, però no el canvien.
Doncs escolta, els animem a provar-ho perquè tenien bona pinta, com a mínim, pel que deies.
Sí, sí.
Carla, mil gràcies per explicar-nos-ho també, que vagi molt bé.
De res, bon dia.
Una abraçada. Bueno, Nando, doncs, escolta, déu-n'hi-do, eh? Quin ventall de canelons que tenim, no està malament.
Bueno, el que és important és que avui moltes de les famílies a Catalunya mengin canelons.
Està molt bé.
No? I que no es perdi aquesta recepta. I aquestes, les receptes de cada casa, i que no es perdi aquesta tradició. I, bueno, i ja està. I si algú li fa molta mandra, sap que sempre
ja
pot comprar els meus.
ara aquí el Cesc ha estat bé. Ara hem de posar el
no, la veritat és que és increïble, eh?
Sí.
I també em fa molt feliç saber que tantes famílies mengen els nostres canelons. Nosaltres ara ja som molta gent fent aquests canelons i el que mirem és de fer-los amb molt carinyo i que sigui com els que puguis fer a tu casa, no?
Ah.
I si no tens temps o no et ve de gust, els puguis comprar. Però jo sóc insistint, jo sempre insisteixo, teniu penjats a la meva web, teniu penjats al meu Instagram, ja penjat els canelons,
sí.
Que us explico perfectament
recepta,
com es fan.
Sí,
és una recepta que la podeu fer, amb la gent, amb el vostre fill. Hòstia, feu-ho, sí. De veritat.
Amb temps, però feu-m'ho.
Després, sí. Alguna vegada em compreu els meus, perfecte. Però, però feu-lo, perquè saps lo feliç que us farà que després d'haver-ho fet la gent us digui, hòstia, els heu fet vosaltres?
Clar.
Hòstia, i a més és que si segueixen la recepta és que és fàcil, és fàcil.
Nando Jovany, gràcies per acompanyar-nos en aquest Dia Mundial del Canaló. Que vagi molt bé.
Que per molts anys puguem menjar canelons!
Abraçada, adéu!
Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, els productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.
El Matí de Catalunya Ràdio.
I avui també volem parlar de televisió, de sèries, amb el Toni García Ramon. Què tal, Toni, com
què
estàs?
Què tal, bon dia, com estàs?
Mariola Cubells, bon dia, com estàs tu?
Bon dia, companys, bon Nadal.
Mariola, quina força la veu, tia.
Sí.
Es nota que ets molt nadalenca, tu.
Sí, exacte.
Sí, ui, no te'n pots
nota
imaginar, tu.
Moltíssim que ets nadalenca.
Tu no te pots imaginar, lo nadalenca que soc jo.
Per sota la pell et
parla. Sí, sí. Bueno, les festes tenen això, eh? O et donen impuls o et casquen una mica, eh?
Sí, sí, això sí, exactament. Jo soc dels segons.
Exactament. Jo una mica, també. Però bueno, va, escolta, que no estem aquí
també per llapar-nos
les ferides. Va, companys, que ha sigut ferides. Un gran any, eh? Ha sigut un gran any audiovisual.
Sí? Audiovisual, sí.
Sí o no?
Audiovisual, sí. Pensar que dies en general. Anava a dir, Mariola, audiovisual sí, eh?
Audiovisual. Estem ací per això, no?
Estem aquí per això.
Jo estic supercontenta de les sèries d'enguany, tant a nivell propi com a nivell aliè.
Sí, internacional.
Sí, sí. I, oye, és supergrat poder parlar d'esta manera tan contundent.
Positiva.
Positiva sobre el món
correcte.
De la ficció ara mateix.
De tota manera, jo començo amb una sèrie que no és nacional, eh?
Ah,
Sí, no sí, per això, per això.
Però el que farem avui una mica repassar sèries, sí, per si algú sí. aquesta tarda, sí. el dia de Sant Esteve, que és un dia una mica tonto.
Bones maratons.
Bones maratons, això mateix.
Sí, home, amb bon material.
I llavors ens han, els han demanat 3 i 3, cadascú, el Toni i la Mariola, 3 propostes. I la primera, que és internacional, que diu el Toni, és Shogun, a Disney+.
You'll be my son. I alone will tell you the truth. Death. It's the only punishment here.
Ah, ja n'hem parlat alguna vegada de Shogun, però a tu t'ha agradat molt, eh?
A mi m'ha encantat primer perquè quan la van, quan es va produir van dir, home, és que ja hi ha una sèrie original que s'havia fet als anys 70 i tal, que és l'adaptació de la història del mariner britànic John Blackthorne, que va ser el primer tio que va arribar al Japó i tal, però és que la veritat és que la sèrie de Disney per mi és molt superior a l'original. Primer s'han atrevit a fer una cosa molt increïble, que és gairebé tot en japonès, no? Hi ha certs diàlegs en anglès, però la majoria dels diàlegs són en japonès, amb un munt d'actors desconeguts per nosaltres, molt famosos al Japó, però desconeguts per la majoria de gent d'Occident, diguem-ne, i després, ostres, amb un disseny de producció, hi ha moments que pots tocar la tela dels trajos i dels vestits, no? És d'una riquesa visual, és bestial. Els actors estan increïbles, em sembla... de llarg, probablement, la millor sèrie que he vist aquest any. En el panorama internacional, perquè jo crec que la millor sèrie d'aquest any, en parlarem després, és una sèrie espanyola.
I aquesta, Mariola, a tu també et va fer el pes,
no? Jo, mira, esta és la típica que jo tinc pendent perquè la vull veure tranquil·lament, sense obligació, i és la que vaig a veure este Nadal.
Pues tu passaràs pipa, Mariola.
Sí,
segur que t'agradarà.
Ho sé, perquè m'encanta la història, m'encanta el tema, vull dir, m'agrada tot, m'agrada l'estètica, ja he vist alguna cosa, i, vamos, m'ho pense passar pipa, sí, sí.
I a més està...
14 premis, Emmy, té.
Sí,
increïble, increïble.
És increïble.
I hagués tingut 16 si no hagués sigut per la cosa aquesta de Deber de presentar-se a la categoria.
Sí, total.
No, però a més, la Shogun primera, els que ja tenim una edat, jo la tinc molt present, eh? És a dir, que en el seu moment es va... També ho va patar bastant.
Ah, sí? Doncs jo no, eh? Jo no. Per a mi, una de les coses que m'agrada de la sèrie és que per a mi és quasi tot nou. És a dir, no recorde gran cosa i...
No, perdona, Mariola, ha dit això de Deber perquè Deber es va presentar en categoria de comèdia per no haver de competir amb Shogun.
Ah, sí?
Clar.
Va, perquè si hagués hagut de competir amb Shogun hagués tingut molts problemes, perquè, òbviament, Shogun, per mi, és molt superior a Deber en tots els nivells. Perdona, Mariola, que t'interrompo.
No, va dir, aquestes coses un dia també hem de parlar, aquestes coses de no, competeixo en aquesta categoria perquè tinc millor, és molt divertit, això.
Tu esculls, però, esclar, qui et diu? No, escolti, lo seu no és una comèdia.
Sí.
Que és molt difícil de dir això.
Claro, perquè si tu, que eres el creador, consideres que ha d'estar en aquesta categoria...
A veure què et diu.
No, a veure qui te diu que no.
Jo m'he rigut molt fent Deber, d'acord? Claro. Doncs comèdia.
Shogun és una de les propostes...
A Disney Plus,
A Disney Plus, o Plus, vaja, que diuen que s'ha de dir.
Disney. No?
Disney Plus.
Però em sembla excessiu, eh? Disney Plus.
A mi també.
Jo prefereixo dir Disney Plus.
Ja està bé, tonteries.
Ja comencem bé. Shogun és la primera recomanació que fem avui al matí de Catalunya Ràdio. La següent, aquesta sí que és nacional.
Yo tengo pasivos. Tú dime cuánto vas a querer.
Mucho.
¿Cuánto?
600 kilos.
Aviam, Mariola, tu vols recuperar Nos vemos en otra vida, també a Disney+. Sí, sí.
Es va estrenar al mes de març. Jo crec que això l'ha perjudicat en la lluita esta per premis.
Correcte.
I demás. I
increïble.
Heu de veure aquesta sèrie.
Increïble.
Heu de veure aquesta sèrie. És de Los Sánchez Cabezudo, està en Disney+. Recupera la història, el testimoni de Gabriel Montoya, que era aquell xaval que només tenia 15 anys, que es va veure embolicat en els atemptats de l'11M. I de veres que és una sèrie excepcional. Està basada en el llibre, però això és lo de menys, en el llibre de Manuel Havois, que és un relat periodístic molt interessant. I així hem parlat d'això alguna vegada, Toni, i hi ha algo excepcional en aquesta sèrie, que és el Antonio Trasorras de Paul López.
El Paul López.
Eso és una cosa...
És el millor d'aquest any, eh?
No,
Mariola?
Però eso es, totalment. Això és una cosa que no te pots creure, és a dir, i quan coneixes al Paul i el tens, jo el vaig conèixer ahir al matí un dia... I jo vaig pensar, però no pot ser que este home que veig així, tan baix, tan poqueta cosa,
poder,
tan
tal... Una cosa d'un poder.
O sea, en la sèrie tinga ese poder.
Jo, Mariola, li vaig escriure un... No sé si ho vaig explicar, això, li vaig escriure un SMS al Javi, que és un amic.
Sí, ho vares dir.
I li vaig dir, hòstia, aquest actor estudià que heu trobat és collonut, i em va dir, és català, imbècil. Fins aquí la meva sabidoria Imagina't, Pol López, que a més havia de fer teatre, que jo sí, un mínim l'hauria de conèixer.
Sí, és
però la veritat és que sí, és l'actuació... Tant
però també t'he dit, Toni, que el nom t'haguera pogut, diguem, sí, donar alguna pista.
Sí, sí, Pol. Sí.
Pol!
Pues sí, sí, és, em va contestar, és català, imbècil. No, és bueno, que, la veritat és que la sèrie és acollonant, però és que ell és tan... És el, per mi, aquest tio, si fos, si fos americà, sí, estaria guanyant Oscars, sí, però sí, apel·lantant.
Sí, sí, sí,
sí.
Doncs, i jo crec que la sèrie, per això, no ha passat... Ha passat o sea, no és que hagi passat sense pena ni glòria, però jo crec que el fet d'estrenar-se en aquell moment...
Correcte.
És una sèrie complexa, no és una sèrie fàcil de veure... Però jo la recupero sempre, intento sempre tornar-la a posar, perquè és que em pareix de veure, és una... O sea, és excepcional.
És veritat que si l'haguessin posat en una altra data, Mariola, probablement estaríem parant les favorites de temporada de premis.
Però què té a veure? Sí. Quina
home, doncs que t'oblides.
Pues que t'oblides. Mira, jo he de recordar a la gent ara que són temporada de premis, que si los Feroz, que si los Forqué, que si los Ondas, tal, que són en octubre, novembre, fins i tot per a Donosti, etcètera. L'has de recordar a la gent esta sèrie que... Perquè la gent, clar, se'n recorda de les últimes, no? Yeah. I tu has de tornar a recordar-li les sèries que han causat sensació durant tot l'any, no? Mm. I jo he de reconèixer que la he de recuperar molt, és a dir, no està present, és una cosa que no entenc,
present. Perquè veiem massa, perquè ja està tot molt pacificat, Mariola.
No, això, igual
veiem tant, si tu penses ara, a final d'any sempre faig un exercici que és repassar les sèries que he vist i se me'n va a 300, una cosa així. Dius,
mira,
és impossible.
Vaig a donar-vos una dada. Tu saps, Toni, que jo les sèries espanyoles les veig quasi totes, sí. No com tu. Vale. Sí. Sabeu quantes sèries...
De boom!
Sabeu quantes sèries espanyoles de ficció pròpia que es diu s'han fet enguany només?
116.
No, t'has passat una miqueta.
90.
62.
No,
queixim a més d'una per setmana.
No,
d'aquestes 62, sí, sí, n'hi han 7 incontestables i les demés són, bueno, menors, diguem, no?
Prescindibles, sí.
No tan prescindibles, bueno, hi ha algunes horroroses, clar, però després hi ha moltes sèries d'estes de 6 i mig, no?, que és el que diem sempre, de, podrien no haver-les fet i el món no canviaria, però, ostres, tindre 7 que les podem firmar fins i tot Toni, que és menys benevolent que jo, ostres, això és molt interessant, sí, sí.
Vinga, doncs Shogun és la primera recomanació que fem, la segona és Nos vemos en otra vida, i la tercera n'hem parlat molt aquestes últimes setmanes, és Querer.
Ai, sí.
Mama, Aitan me ha dicho que has denunciado por violencia de género.
Ellos van a intentar construir una historia de terror. Nosotros demostraremos que un hombre como tú, amable, educado, no puede dar ningún miedo.
Nunca le hice ni le haré daño a mi familia.
¿A ti qué te pasa? Que no tienes ninguna duda, tú.
O sea, igual lo que es aceptable para tu padre, pues no lo es para tu madre.
Ah, i a més d'aquesta sèrie de Movistar Plus...
Que parla del consentiment dins del matrimoni, que és un tema que s'ha tocat poquíssim, i que mai s'ha tocat així. És una sèrie sobre una senyora que denuncia el seu marit per violació dins del matrimoni.
Una basca, una senyora basca burguesa, és que és molt important, això.
Clar, i a sobre, anava a dir, i amb un context d'aristocràcia gairebé, no?
Exactament, sí, sí.
Hòstia, està tractada amb una sobrietat no se li va mai de les mans, que mira que és un tema delicat. És de la directora de Cinco Lobitos, de la Lauda Ruiz de Azúa, i, hòsties, a mi em sembla la millor sèrie espanyola de l'any de llarg.
Completament d'acord.
Perquè
mira,
és...
millor fins i tot que Nos vemos en otra vida.
No, molt millor, però, molt millor perquè... És perquè és d'una complexitat. Parla d'un tema tan fotut, amb una delicadesa, és tan sensible amb el que parla. No hi ha cap personatge que sigui un personatge d'aquests que al final és molt fàcil que personatges d'aquest cariu dramàtic se te'n vagin una mica de les mans.
Sí, caricaturitzats, no?
Exactament. Mm. Està tot tan controlat. Entens tant els personatges, els fills, no, la família, l'escàndol. Hòsties, a mi em va semblar...
I és un tema tan delicat, tan complex.
És una sèrie que et rebenta,
complexe, Toni.
Sí, anava a dir això. La pregunta que faríem a mare es fa patir?
No sé si és de marató, eh?
Sí.
També t'ho dic.
No és de marató,
És molt recomanable. Jo crec que s'ha de veure, perquè més parla d'una cosa tan important i que parlem tant com el consentiment, però en un marc en el que no es tracta mai i que és una cosa que s'hauria de parlar més. I, hòstia, que algú s'hagi atrevit a fer-ho i a sobre ho hagi fet Si s'hagués atrevit a fer-ho a soles, ja hagués dit, hòsties, només amb això ja hagués dit, collons, ostres, quina valentia. Però és que sobre ho fa tan bé, és tan brutal, aquesta, o sigui, aquesta directora és tan bona, que fa ràbia.
Sí, sí. Fa no, molta ràbia. L'actriu Inagore Aramburu, sí, sí, no, que és la que interpreta, esa és la, igual que Pol López és l'actor de l'any, sí. Nagore és l'actriu de l'any, sense dubte, sense dubte. Jo he de dir que esta sèrie l'he vist dos vegades. La primera la vaig veure de marató perquè la tenia que veure en estiu per a poder votar en uns premis. I després en Donosti em vaig clavar dins de la projecció que feien a Donosti per a veure-la en pantalla gran.
En pantalla gran, en pantalla gran.
Me l'he papat dos vegades. Sí, sí, perquè realment... jo crec que, a més, inaugura, Toni, no sé si estàs d'acord, enceta una manera, una senda... per a tractar estos temes que crec que ja ningú s'atrevirà a fer-ho d'una manera...
frívola.
Això està molt bé.
Exactament, està, no? Bé. Jo tinc aquesta sensació.
Jo també ho tinc. Jo crec que aquesta sèrie, mira, s'ha dit molt, després en parlarem, si voleu, de la sèrie nova de Sorogoyen, que jo no.
Sí,
no,
sí.
Ja davant no soc fan, però... Sí. Però que diuen que és un canvi, això és un canvi en la ficció. El que realment em sembla un canvi en la ficció és Querer.
Totalment
d'acord. Querer sí que em sembla que és una... O sigui, és una, és, hi haurà un abans i un després a les sèries dramàtiques d'aquest país de ficció després de Querer.
Pel tema o pel to, les dues coses?
Per tot.
Per atrevir-se a tocar un tema tan delicat i pel to, per com ho ha fet. O sigui, s'ha de tenir un talent tan especial per fer això i a sobre que tractis un tema tant perquè podies haver fet una cosa, en fi, de passar, de telefilm. Perquè és el perill ser telefílmic. I és acollonant. I et diré més, en pantalla gran, que jo també la vaig veure en pantalla gran, la cinematografia és una cosa, és acollonant.
I contestant-li a ta mare, Freddy, sí, fa patir.
Fa patir.
Però
fa patir,
és,
fa
un patiment, és un patiment que s'ha de fer, saps? Yeah. És un patiment que has de fer, perquè està bé que patisques per este tema. I està bé les reflexions que, a les que te porta després. No, no, és una sèrie interessantíssima.
Jo la tinc pendent, aquesta. Querer, a Movistar Plus, perquè n'hem parlat molt últimament, a més coincideix molta gent, a dir que és una sèrie molt, molt necessària, fins i tot més enllà de l'audiovisual, més enllà del tema cultural.
Saps què passa? Quan posen l'adjectiu necessària, no? Sembla que sigui una sèrie pedagògica.
Que lliçoni.
Exactament, que no ho és en absolut.
No,
i a més,
absolut,
i a més sembla que tinguis l'obligació de veure-la.
Yeah.
No és que tinguis l'obligació, és que és una sèrie que dona gust veure-la per com està feta.
Exacte.
És que és veritat que els drames a vegades... Hòstia, a mi...
Sí.
Clar, toquen la patata, no? Dius, collons, hòstia, aquí no estic fotut d'això. Però realment crec que és una sèrie que... Si no és que sigui necessària, és que s'ha de veure perquè és un tros de sèrie.
Que està molt bé.
Un tros de sèrie.
Què era, Movistar Plus? Ara el Toni parlava de Sorogoyen, doncs parlem de Sorogoyen.
¿Com has estado todo este tiempo, Oscar?
Está bien. Mal, bien. La vida.
Oye, això que hem sentit era Sorogoyen?
Sí, no?
Jo diria que era Valenciaga, no?
Ah, sí.
No, era Sorogoyen. Sí, era Los Años Nuevos. Era Francesco Carril.
Pues no me'n recordo. No me'n recordo.
Era Francesco Carril parlant de Mídia del Riu.
M'has fet agafar un calfred.
No, no,
el Cesc, pobre, el Cesc me l'he mirat, pobre.
No. És Los Años Nuevos.
Em va entressar tan poc que creia que era Valenciaga.
Sí, ho entenc, eh?
Los Años Nuevos, Mariola.
Mira, perquè jo tenia dubtes a l'hora de posar en el repàs que anàvem a fer. He tingut dubtes de posar-la, però bueno, al final sí que crec que està en aquesta espècie de terna en la que estan els premis. És de veres que és una bona sèrie, no té res a veure amb Querer i no té res a veure amb Los Años Nuevos. Jo la posaria...
Correcte, està més tard. Uns quants pocs.
Sí, però està bé perquè també és una narrativa a la que no estem acostumats, fa un exercici... Jo he de dir-vos, la sèrie té 10 capítols. Jo no vaig entrar fins al quart, ojo, eh? De fet, vaig arribar a la sèrie amb moltes ganes i el primer vaig dir, bueno, el segon vaig dir, bueno, vamos a ver. El tercer vaig estar a punt de dir, bueno, paso.
No, sí, a mi me passa lo mateix.
I és de veres que en el quart entres i quan ja l'has vist sencera, quan has vist els 10 capítols, que ja ara ja estan penjats tots, quan la veus sencera entens el recorregut narratiu i ja te queda més clar què volia fer i tal, però clar, són 10 capítols. No em sembla tan... excepcional, com s'ha contat.
Sí, correcte. Estic d'acord amb tu, Mariola. No és una mala sèrie en absolut.
No és una mala sèrie en absolut.
Entenc però no perfect... és el canvi
no
de ficció.
No és magistral. No, no és magistral. És que l'altre dia llegia un article en El País que bueno, era com la Capilla Sistina.
Que era Cálmate.
Era Cálmate.
Suélteme,
la mano.
Suélteme el brazo. Ni siquiera bolsa.
Totalment, no, no, estic d'acord. És una bona sèrie, és impossible que tu digues que és una mala sèrie.
Sí, és no, un exercici, no es pot dir que és una mala sèrie.
És un exercici interessant el que fa, però, vamos, magistral no diria jo. No. I després és de veres que està provocant, aixina com querer provoca consens, sí, no he vist, no he sentit, no he sentit a ningú que la posa en dubte. En canvi, esta, ja m'he trobat a molta gent que m'ha dit, jo l'he dissat... Gent, sí, ojo, sí. Gent de diferents generacions,
sí, sí, a mi també
ha passat. Perquè la sèrie conta la història de los 30 als 40 anys, és a dir, és una dècada de la vida d'una parella que se reunixen sempre per cap d'any, d'ahí a lo de los años nuevos, i... Se suposa que només li hauria d'interessar a gent en aquesta franja d'edat o no interessar, però no, és de veres que apela a diferents moments de la teua vida i tu et reconeixes, tingues l'edat que tingues en aquests moments. Això. Però he de dir que he trobat a molta gent a la que no li ha fet el pes, yeah, cosa que no m'ha passat amb l'altre.
Em sumo, a aquest col·lectiu.
Anava a dir això, als quals s'hi suma el Toni. Los años nuevos, Sorogoyen a Movistar Plus, ens en queden un parell, va.
I'm just worried about him. He's retired now. When mom was alive, they lived this big, full life.
Aviam, aquesta tinc curiositat... Ui, perdó, dic, aviam, aquesta tinc curiositat doncs que diu en Toni de l'Ombra Infiltrado a Netflix. Aquesta és la del Ted Danson, no?
És correcte. La vaig començar amb molt poques expectatives i els primers dos capítols vaig dir, hòstia, no explica res i tal. Però després la vaig començar a mirar i em va semblar com una mena de Colombo, no? És una adaptació del detective Topo, no? Que és una pel·lícula argentina sobre un senyor que fa una investigació en allà d'avis.
Però allò era un documental, no?
Sí. Era un documental i això és en ficció, no? Diguem-ne. I, hòstia, la veritat és que li vaig agafar un amor, un carinyo a tots els personatges i em va semblar tan bonica la reflexió que fa sobre això, no? La soledat, quan trobes que ja tots els teus amics no hi són, que l'únic que fas és anar a enterraments... No, hòstia, sí. Em va semblar... No, de veritat, m'ho vaig passar molt bé. Em sembla que Ted Danson està magnífic. Em sembla que la reflexió que fa sobre això, sobre estar sol, lo difícil que és, i quan trobes de sobte un amic nou, no, com t'hi agafes amb entusiasme, i li he agafat, és en sèrio, li he agafat molt de carinyo amb aquesta sèrie.
Però costa una mica d'arrencar, pel que veig. No,
no, no és que costi, sinó no, que, clar, no. Que també és el meu problema, que és que ara, si veiem, clar, tant la Mariola com jo suposo, tantes sèries i tantes coses, que com els primers 10 minuts no t'hagi donat una mica de joc, sí. Ja et canses. Yeah, yeah. I aquí vaig seguir veient-la i al tercer episodi vaig dir, hòstia, això a mi m'està agradant.
Endavant.
M'està agradant.
Pues mira, a mi me va passar amb esta que li vaig fer cas a Toni. Per què no anava a entrar jo? Perquè jo, no, a mi, l'actor no me fa el pes. Saps? Esos actors, sí, esos actors que no, per lo que siga no són els teus,
no?
No,
sí, sí.
No, i entonces jo li tinc certa mania, però he de dir que me ho he passat pipa.
Jo també.
Perquè és entranyable, a més, la sèrie, Toni. Sí,
aquest
o no?
És l'objectiu, clar.
És entranyable, i això és estupendo que sigui entranyable.
La mires és com les pel·lícules que diuen Feel Good Movie, no?
Sí. Exactament.
L'acabes i dius, hòstia, pues tampoc estem de malament.
Me siento bien, me siento bien. Sí,
és molt bonica de veure, també, vull dir, pot ser molt de Nadal, i és una... Quan acabes la sèrie dius, hòstia, que bé, tu. Em menjaria una segona temporada.
Sí.
Ai, doncs mira, apuntada, també. Un Hombre Infiltrado a Netflix, una última proposta de la Mariola. Valenciaga.
Lo que quiero es cosas. Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté.
Aquest sí que és Valenciaga, eh?
Aquest sí que és Valenciaga.
Este sí que és Valenciaga perquè és Alberto San Juan.
Un altre bestial en aquesta sèrie.
Esta sèrie, ell està increïble. Jo he de reconèixer que jo vaig entrar des del minut 1 en esta sèrie. Són els tres directors bascos que ara mateix, Jon Gariño i els altres dos que mai me'n recordo com es diuen, però són els de La Trinxera Infinita, bueno, tots estos Andia, etcètera, etcètera, que són un triumvirato, però és que els altres dos noms no me eixen.
A mi tampoc.
I, oye, que sèrie. És encara pitjor que lo de Nos vemos en otra vida perquè és de gener i llavors a la gent ja se li ha oblidat.
Fins que jo pensava que era de l'any passat, Mariola. Sí.
No,
no, és de
gener.
T'ho juro que m'hauries a preguntar i ho dic.
No.
I també et dic una cosa. Valenciaga és tan bona perquè si la compares amb la cosa aquesta que van fer de Chanel i amb l'altra que van fer, no recordo quina...
Hombre, por Dios, i la de New Look.
I la de Lagerfeld. I tal.
Exactament.
Aquesta
exactament.
És una... No, en sèrio, Valenciaga és una obra mestra. I tot és
una obra mestra. És,
o sigui,
una obra mestra.
El que damunt, fa Sant Juan és increïble.
I damunt, clar, jo vaig entrar molt per moltes raons, perquè està feta per estos tios, i a més estos tios m'agraden molt, i tot el que fan jo ho compre, etcètera, etcètera. Ara m'ha passat amb Marco, que també l'he comprat, la peli. I... ¿Qué me pasa? Que yo, si tinguera que agafar un vestuari en la vida, agafaría tot lo que ha fet Valenciaga al llarg de la seua... Ja sabeu que a mi m'agrada molt la moda i m'encanta.
Crec que Valenciaga, Mariola, si s'aixequés i veia el que estan fent amb la seva marca, igual s'emprenyava, eh?
Ara sí, però jo dic... Jo he estat a Guetària, al Museu de Valenciaga, no, i jo haguera trencat el separador per emportar-me la roba.
Sí, està clar.
I damunt d'això, a banda d'això, és que com jo, o sea, ja no puc pensar en Valenciaga si no mire Alberto San Juan. És a dir, Alberto San Juan és Valenciaga. Valenciaga. Llavors és una sèrie deliciosa, dura, espinosa en algun moment també.
Sí, perquè, clar, parla total... sí.
Claro,
sí, sí.
No, no és una, no és un caramelito, és no és, ai, que bonita la moda.
Que té cariu polític, també, o sigui...
Exactament. I, bueno, ja està, o sea, ja estaria, ja tindríeu...
Ja ho tindríem,
Sí, ho tindríem. Companys, tindríeu, no està mal, eh?
Per a,
sí. Feina,
tot l'any.
Hem posat deures, els oients del Matí de Catalunya. Exactament. Ràdio. Toni, Mariola, que veu tenir bon Sant Esteve.
Igualment, amics meus, felices festes a tots.
Això mateix.
Cuideu-vos.
Adéu. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow, in the snow. I'm dreaming of a white Christmas.